Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
Bona nit, us informa Joan Trias. Atenció als usuaris de la línia R4 de Rodalies. Fins dilluns que ve, dia 18, que no restabliran el servei ferroviari durant els dies feiners entre les estacions de Sant Vicenç de Calders i Vilafranca del Penedès. Ho han retardat una setmana perquè estava previst per aquest dilluns. Renfe justifica que el retard es deu a la reprogramació dels treballs per part d'Adif. Recordem que el servei està suspès per les obres del corredor mediterrani del mes d'abril. Paral·lelament, el cap de setmana del 16 i 17 de novembre i el del 30 de novembre i 1 de desembre també estarà tallada la circulació en aquest tram per obres. Per tal de garantir la mobilitat dels viatgers, Renfe té habilitat un servei alternatiu de transport amb 198 circulacions en autobús entre Sant Vicenç de Calders i Vilafranca del Penedès. Altres informacions, Joaquim Albalate.
El govern espanyol aprovarà aquest dilluns en un Consell de Ministres extraordinari un nou paquet d'ajudes directes per als afectats per la Dana al País Valencià. Unes mesures que el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha explicat aquest diumenge als portaveus parlamentaris.
També en clau internacional destaquem que les autoritats d'Israel han cridat els seus ciutadans a no assistir a cap mena d'esdeveniment cultural o esportiu durant la setmana que ve. Volen així evitar riscos després dels incidents que hi va haver dimecres a Amsterdam arran del partit Ajax-Maccabi de Tel Aviv. Hi va haver més d'una desena de ferits i una seixantena de detinguts en enfrontaments amb manifestants pro-palestins.
L'Auditori de Barcelona ha acollit aquest diumenge un concert d'homenatge a les víctimes de la Dana interpretat per la Banda Municipal de Barcelona. El 60% dels músics de la banda són d'origen valencià i alguns d'ells la Dana els ha tocat de prop. Tots els diners recaptats es destinaran a ajudar els veïns dels pobles afectats.
El Guant és el Festival de Teatre de Titelles de Valls que ha encarat les últimes funcions de la seva 20a edició en què ha ampliat la mirada al públic jove i adult. A l'espera de tancar les dades d'assistència, l'organització apunta que s'han superat els 2.000 espectadors. Valls, Ariadna Escoda.
Durant 4 dies, el Guant ha ofert 17 representacions d'espectacles de titelles a càrrec de 12 companyies que han completat el programa del 20è aniversari del festival. El conte clàssic del Patufet ha tornat a reunir famílies al teatre principal aquest diumenge al matí, sobretot amb criatures a partir de 2 anys. Per a algunes famílies, com la de la Jenny Martín, aquest ha estat la primera experiència dels seus fills en un espectacle de titelles en un espai tancat.
A la llar d'infants, doncs, aquests últims, les darreres setmanes, els estan explicant contes clàssics, així, de la Castanyera i el Patufet. Llavors, quan van veure el festival, van veure que venia el Patufet, doncs va ser un ganxo molt xulo. Llavors, a més, és l'única que fan a partir de 2 anys. Llavors, així ens anava bé, també, perquè pogués ser la primera experiència, no, amb teatre que venim, perquè sí que hem anat a molts contacontes i així, però amb teatre tancat encara no havíem anat a cap.
Ara bé, una de les particularitats del 20è Festival Guant ha estat l'ampliació de propostes dirigides al públic adult i en espais singulars. Ho destaca el director artístic Eudald Ferrer.
Amb aquesta programació hem adequat l'espectacle a l'espai, és a dir, espais diferents que no només el teatre principal. No? Un sí que s'ha fet al teatre principal amb una companyia de Bèlgica i els demés s'han buscat diferents espais a dins a Valls que puguin tenir una relació amb l'espectacle que volíem proposar.
L'última funció del Festival Guant arribarà dilluns al migdia al Morell amb el Jardí de les Paraules de la companyia B, que ja ha exhaurit entrades. De cara a pròximes edicions, l'organització imagina un futur on els espectacles de titelles recuperin presència al carrer.
Esport, segona derrota del Barça a la Lliga. Han perdut per 1-0 al camp de la Real Societat. Becker ha marcat a la primera part, però abans hi ha hagut un gol de Lewandowski anul·lat pel VAR en fora de joc. Hansi Flick s'ha queixat per un possible error d'aquest sistema semiautomàtic del fora de joc. Cobercí ha jugat a titular amb màscara i Lamine Yamal s'ha quedat a la graderia per una lesió al turmell de resultes del partit de la Champions. L'equip de Flick és líder amb 6 punts més que el Madrid, però els blancs tenen un partit menys.
El Girona, mentrestant, ha guanyat 0-1 a Getafe amb gol de Yangel Herrera. Mitchell ha destacat el gran partit de defensa de del seu equip, el Girona, és a 2 punts de la zona europea. Aquest diumenge també s'han jugat a la primera divisió el Mallorca 0, Atlètic de Madrid 1, Betis 2, Celta 2 i Valladolid 1, Atlètic Club 1.
A la Lliga ACB de bàsquet, derrota del Barça al camp del Breogán per 77-70. El Lleida ha perdut d'un punt a casa del Baskonia, 100-99, i el Girona ha guanyat el Bilbao per 100-94 a la pròrroga.
En futbol sala Indústria Santa Coloma 3, Osasuna Xota 1.
Fins aquí les notícies.
Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
Veure com els podem perfeccionar i millorar.
Després dels últims episodis viscuts a Maldan, a Catalunya...
El tipus d'avisos que es donen, el llenguatge dels avisos que rebo...
En plena negociació pels pressupostos de la Generalitat...
Jo no faig un discurs de decreixement econòmic, també ho vull deixar clar.
Amb les tensions internes, polítiques, pròpies del país...
Ahir algú deia que els vots dels comuns es donaven per descomptat. No s'enganyin. No estan per descomptat.
Aquest dilluns respon a tot plegat el president de la Generalitat, Salvador Illa.
Aquest dilluns, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Catalunya Ràdio, la nit dels ignorants 3.0, amb Xavier Solà.
Aquí estem, encetant setmana, i ho fem, com sempre, amb un somni sonor. Això, doncs, és estar somiant que estàs treballant en el restaurant, a la cuina, i saps que t'has deixat els pollastres, i allò et persegueix. I ara el resum de l'últim programa.
Me parece una falta de respeto y de muy mal gusto todas cuantas personas insultan, tratando de loco, etcétera, etcétera, al ganador de la nación americana. Son ellos los listos y los que le han votado son tontos y malos y los insultadores son los buenos.
Aquest estiu hi havia un ullet als meteoròlegs de TV3, el Gori, i bueno, va estar l'estiu i de sobte ja no se l'ha vist més.
A veure si sap què se n'ha fet en Gori.
Sí.
Els senadors d'aquí a Catalunya que van al Senat de Madrid, a part de reconstruir algunes lleis i això, quina altra cosa fan?
Hi ha molta gent gran que el telèfon mòbil no el tenen, no el veuen, ni el coneixen, ni el saben fer anar. I jo em faig aquesta pregunta. Què els costaria a la gran majoria d'aquests poblets que posessin uns altaveus, uns megàfons a les places o als barris i que des d'allò comunicat, des de l'Ajuntament, poguessin fer com uns bandos?
Si saben com organitzen el tema de sanitat, per exemple, la gent que fa diàlisis, la gent que està fent quimio o ràdio, no?
Urgències sanitàries, sí, sí.
Sí, com qui organitza, si hi ha gent que els va buscar i els porta als hospitals d'un altre lloc, perquè, clar, això és molt important.
Quantes colles lleteres hi ha arreu de Catalunya en total? I després, quants moments de la sardana tenim arreu del nostre país?
Monuments.
Sí.
Quan s'entra per la Diagonal, venint de Sant Joan d'Espí, a mà esquerra ara estan edificant, bueno, fent nou un edifici de, no sé si tindrà 15 o 20 plantes. Jo volia preguntar quins criteris se segueixen per fer un edifici tan alt en un lloc que no n'hi ha d'edificis alts i que, i que sota el meu criteri, que queda tota aquella zona molt... O sigui, que ho fastidia tot.
Magnífic resum d'aquestes 9 trucades, entre les quals destaquem la del Pau en ruta.
Nosaltres som un grup de voluntaris que ens dediquem a buidar els màrgits conjuntament amb l'exèrcit.
Sí.
Estem a Betxcúcer. Bueno, ara mateix estic a Barcelona, que estic anant cap allà una altra vegada, vaig vindre ahir, i ara hi torno a anar cap allà. Llavors, nosaltres anem allà on està la UME, on estan els màrgits completament inundats, i el que fem amb ells, amb les bombes de xique, és treure l'aigua per mirar a veure si encara hi ha víctimes o no.
Pau, quin és el missatge més important per enviar?
El més important ara mateix, que la gent que vulgui donar donacions, que no doni roba, que no doni menjar. Allà el més important, ara mateix, que es pot donar i que us agrairà la gent, és detergent per rentar la roba. Lleixiu, potes d'aigua, cremes, alcohol, amoniac, tot el que sigui desinfectant.
Un fragment d'aquells ben bé 10 minuts que vam poder escoltar el testimoni directe d'un voluntari que marxava o tornava a cap a València després d'haver-hi estat des dels primers dies, des del primer dia, no?, podem dir, de l'emergència. Gràcies a tothom per fer possible aquest programa. El telèfon del directe torna a estar obert al 93-201-7474. I si teniu alguna pregunta, avui és nit de pregunta. Avui és aquelles nits que dius, a veure si demanaran, per exemple, quina és la funció de la planta Artemisa. És una pregunta per fer una nit com avui. Anem a l'Eixample, Pep, bona nit.
Hola, bona nit, Xavier, i tots els ignorants, què tal?
Molt bé, i tu?
Mira, aquest vespre m'ha semblat sentir una persona que preguntava sobre el moble de la fàbrica, a veure quan havia
sí,
tancat.
Sí, quan havia començat.
Això no ho sé, però no han pas tancat, perquè jo el mes de març encara si vaig comprar sofàs i uns mobles aquí, al carrer Rocafort, a Maragó. Sí.
La pregunta exacta era quan havia... exactament, ja t'ho trobaré. Quan havia començat? Quan va començar? En quin país es troba l'Abre de Salmón i Mobles de Fàbrica? En quina data va obrir i quan va tancar? Sí que ho demana.
Quan va tancar? No, sí. Jo que sabia que el mes de març encara hi vaig comprar mobles. Aquí al carrer Rocafort, a Maragó. Que suposo que, bueno... en aquests mesos suposo que em deuen haver tancat, no crec, no ho sé segur, ja demà els hi trucaré, home. Després, una altra cosa, sobre això que he parlat de la depuradora de l'aigua,
sí,
de l'aigua per beure,
sí,
jo en tinc una que n'estic supercontent, i ja fa doncs, 10 anys o així que el tinc. Cada mes, mira, la setmana passada varen venir a canviar els filtres, que això s'encarreguen ells, ho tenen en notat. És molt important, perquè hi he tingut diversos problemes en aquestes empreses que es fan passar per les que no són, que t'envien un correu electrònic demanant-te el permís i donar-te la data. Perquè jo m'hi he trobat. Va venir una persona aquí a casa i me'n volia col·locar una, es va fer passar per l'empresa que jo tinc, no ho era, i bueno, menys mal que no ho vaig picar. I jo n'estic molt content, perquè t'alguies de comprar aigües, pujar aigües, les aigües embotellades no saben bé, moltes d'elles, i jo n'estic molt content.
I quina mida té? Quina mida té aquest...
No, ara han canviat moltíssim. Mira, m'està explicant que la que jo tinc té un dipòsit a sota de la pica, que deu fer, no sé, un metre quadrat per un metre quadrat. És petit, un dipòsit, no és gaire gran sota la pica. Però les que estan fent ara actualment ja venen sense dipòsit. Ja van amb... depuren l'aigua directament i s'estalvien menys aigua desatxable. La depuren directament sense tenir un dipòsit de sota la...
I quan veus, no notes el mal gust?
No, que va, si estàs... A mi m'agrada, bueno, a tota la família ens agrada moltíssim. Està... tots els amics que tinc i tal... Tinc un amic, imagina't, si és un tio que és un tiquismiquis i és un d'aquells tan especials que em va comprar una japonesa que ja costa uns 4.000 euros. Però té quantitat de fusions a l'aigua, però aquesta que jo tinc és més senzilleta. I a mi, fa uns 10 anys així que la tinc, jo estic molt content. I ja poses una aixeta al costat de la que tens de la pica i ja està, ja perfecta.
Cada quan us canvien els filtres?
Els filtres, sí. La mateixa empresa s'encarrega de canviar els filtres.
Però cada quan, dius?
Cada any.
Sí. Molt bé. I els preus què van de...?
Doncs mira, de 1.200, 1.300. Ara em fan una promoció aquesta que us dic que van sense dipòsit, que val uns 1.800 o així.
I sense dipòsit?
Sense dipòsit, sí. Que són noves que fan ara. Aquesta que jo tinc, diu, no l'has de canviar tu, aquesta màquina tens encara per uns 10 anys més. Em va dir que va venir. Per les que hi ha ara actualment ja estan més modernitzades i estan més adelantades, vaja.
Molt bé, doncs mira...
L'aigua perfecta, ja us ho dic,
Bona informació, Pep, moltíssimes gràcies.
Vinga, una abraçada a tots.
Que vagi bé, bona nit. Yes. Anirem de l'Eixample a Barcelona. Marina, bona nit.
Hola, bona nit a tothom. Volia preguntar, a veure com es diu, que no vaig entendre, no me'n recordo bé d'un instrument que és com una flauta estreta, com d'un pam, que és molt estreta i que té un soroll, un so, com la flauta, entre la flauta i l'acordió. No és una flauta gran, però té un so, com si fos de flauta i acordió, va dir, però no recordo el nom. És molt estret i petita. No és una flauta gran,
Una flauta petita que té un so estreta, semblant a l'acordió.
Flauta i acordió, entremig, no?
Entre una barreja. No. I vols saber com es diu?
La porten a la mà, donen el tomalló. A vegades, però no és un diapasó ni res, ja ho sabem, el que és, no? Però és, sí, és estreta i d'un pam.
Et sona alguna cançó?
Jo l'he vista bé, aquesta.
Et sona alguna cançó, en Susi?
No, qualsevol cançó, pot tocar això.
Home, però esclar, hauríem de poder orientar.
No.
I jo estic pensant...
No, no té res a veure, això de la cançó.
Estic pensant...
No pot donar el to, precisament, se la posa a la butxaca, la treuen. Com si fos... No és un... És flauta ben bé, petit. És una cosa petita.
Però no et sona cap grup que puguis dir, mira,
no,
allà, allò?
No, 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 música en especial, no. Músics que saben, que ensenyen música o de jazz també, o de... Amb el jazz, amb tot, es pot portar això a la butxaca o així, per un altó.
Jo estic molt desorientat ara,
Sí, sí.
Perquè no és una harmònica, No és una harmònica.
Que va. No, és de vent. De vent, però no una harmònica, no. No. És una cosa llarga.
Però no és una flauta ben bé.
No, és més petit. Molt petit. Sí, sí, és una cosa que no havia vist jo mai, quasi. O poc.
I què és de la línia celta? Potser de la cultura celta?
No, bueno, aquí està, és ara jazz, això. Tot això ho he vist amb el jazz. Que fan de tot, per això saben tocar tot, que són mestres de música. Però, no sé, vaig veure això.
No sé per on pot anar, això.
Sí, sí. A casa Beethoven, per exemple, que ara parlàvem un dia, no ho vaig preguntar ni res, però no és que ho vulgui comprar allí. A veure, volia saber com se deia, no? I no vol dir pas que no vulguis tenir. Però sí, és així.
I
una cosa
en,
que...
en les sardanes no n'hi ha?
No, sardana. Aquí ho he vist amb el sol.
Amb el sol.
Amb el jazz. Però això ho pots portar a qualsevol lloc, perquè dona el to... Treuen la flauta i...
A veure.
No. Papi, bibi. Mama. Després volia dir una cosa que ja... Sembla que hi ha un error. Casa Beethoven, que està a la Rambla, està oberta.
Sí.
No està tancada,
I ja s'ha dit algun moment que estava tancada.
Sí, m'ho van dir a mi una vegada, que s'havia tancat.
D'acord.
No està tancada. He trucat directament i no... Vaig preguntar, però no... Bueno, no vaig preguntar directament d'aquest tema, perquè no ha sigut ara fa poc. Però... De la flauta aquesta.
A veure si algú ens pot orientar. Perquè és que no sé pas de què parla la Marina.
Doncs ja sortirà.
Un instrument que té... És de vent, no? I que està entre, podríem dir, entre la flauta i l'acordió.
Sí, però és petit i prim.
Molt petit i prim, el pots dur a la butxaca i està en el món del sud,
el blues... Bueno, no sé si està al món, es pot tocar tot arreu. però jo ho vist que ho portaven i quan ho vaig veure era jazz.
La música folk també. No
potser
sé.
Sí, sí.
A veure si hi ha algú que...
La casa Beethoven no està tancada, eh?
D'acord.
A la tenda.
Molt bé, Marina.
Molt bé, moltes gràcies. A veure si
ho
descobrim.
A veure si ho
descobrim. Intentaré investigar també, però vosaltres primer, eh?
Nosaltres també anirem ara pensant.
Primer. Moltes gràcies.
Bona nit. 93-201-7474, línies obertes, ara no hi ha cap trucada. Si teniu una pregunta o sabeu la resposta d'aquest instrument que diu la Marina, ens aniria molt bé. Jo ara a mi em ve a la ment una cançó dels Cors, dels germans Cors, però no sé per què, perquè ja juguen molt amb el whistle. Tenen aquesta línia celta, però no sé, no sé.
Preguntes per sucar i pa. Amb Domènec Subirà.
Avui el Domènec es pregunta, immers en el debat sobre la intel·ligència artificial, què més ha de tenir un artista a banda de tècnica?
Bona nit. La pregunta me l'ha suggerida aquesta vegada la notícia que ha sortit a subhasta la primera obra d'art, un retrat pictòric feta per un robot humanoide, i s'ha venut per 1 milió d'euros i una mica més. El robot es diu Aida. És de disseny ultrarealista, s'assembla a una dona, i utilitza la intel·ligència artificial per crear quadres o escultures sense cap intervenció humana. El quadre subhastat, el retrat d'un matemàtic, Alan Turing, considerat un dels pares de la informàtica, està molt ben realitzat tècnicament. Podria passar per ser l'obra d'un artista humà i no humanoide? Segurament sí. Aleshores, hi ha diferència entre una obra d'art feta per un robot i la que pugui fer un artista? Aquí és on vaig. Un artista humà aporta alguna cosa més que tècnica a l'obra? I si és que sí, què diríeu que és? Què aporta un Picasso, una Frida Kahlo, que no pugui fer algun dia un robot? És un intangible? Com en diríeu? Mirada, emoció, sentiment, inspiració, aura, potser? Què té un artista humà que creiem que potser no podrà arribar a tenir mai un robot?
No, no, això de la intel·ligència artificial alerta, que diu que ja s'estan substituint professors. Poses el sistema, dona el temari estricte, de la A a la Z, escoltant tal com ha estat, no hi ha alteracions. I no sé si un dia, la nit dels ignorants, què tal, no hi tindràs una interacció. Escolta, m'han posat un Z3 en allà que va llançat, Anirem ara cap al Baix Camp, Andreu, bona nit.
Hola, bona nit, Xavier.
Aviam.
Mira, volia saber què vol dir quan diem a la tercera va la vençuda. I en acabat una altra, quan li diem amb una persona que ja ha begut oli, d'on ve això?
Això no tindrà a veure amb l'oli de ricí?
Amb l'oli de què?
No li deien oli de ricí? De ricí, no, en castellà?
No.
No ve d'aquí, això, no? Ja han begut oli, vella, això que et donaven... A mi no em va tocar, però el germà sí que els hi va tocar la cullerada d'oli aquesta.
Sí, a mi també em va tocar.
I es veu que era tan desagradable, allò, deien.
Era horrible.
I què diu que feia aquell oli que netejava les vies?
No ho sé exactament, però quan la mare venia amb la cullera...
Vine aquí, que et donaré una cullereta.
Sí. És cert, ja no hi pensava ara amb això.
O feia la cullera de sopa, la grossa.
La grossa, sí. Oi tant. Escolta'm, això va per tu. Quan dius dites fites...
Sí.
D'on tu treus?
És un joc de paraules, perquè dites sol queda curt.
Ja, perquè rima, no?
Sí, lliga.
Ja m'ho pensava.
Sí, té un ritme, té un ritme.
Sí. Doncs res, a veure si hi ha algú que em pugui orientar amb això que he preguntat.
D'on ve l'expressió ja has begut oli?
Ja has begut oli, sí. I la tercera va a la vençuda. Per què la tercera?
I això no sé d'on deu venir. D'acord, doncs ho demanem.
Té un origen, eh?
Molt bé.
Sí, gràcies.
Adéu-siau, bona nit.
Adéu, bona nit.
Ara anirem al Vendrell, Montserrat, bona nit.
Bona nit, Javier.
Aviam.
Aquest dematí hem fet el programa RAC1, les persones que van començar doncs, a la ràdio i tot això. I llavors han parlat amb tu.
Ah, mira.
I han dit que ets... No ho sabies? Pues ha sigut... Mira, m'ha fet emocionar sentir i els hi dono la raó, tota la raó, que el que estàs fent, que és un labor, bueno, tot l'equip, tan maca, tan maca. Els avis estem tan sols, Xavier, tan sols, i moltes persones que són avis estan sols, i el que tu fas, en dones una moral i un carinyo, una cosa, que hi ha alguna persona que es preocupa per nosaltres.
Bé, doncs moltes gràcies, Montserrat. Ens sentim molt complaguts.
M'ho ha fet aquest noi, m'ha fet emocionar. Diu, de veritat. I de totes maneres, avui intentaré trucar. I perdoneu que és tard i m'he adormit.
Bé, però això et passa a aquestes hores.
No, jo ja et sentia quan feies el dissabte.
Sí.
Saps que el dissabte i el diumenge al matí... Doncs, bueno... Doncs la meva família i les meves filles, quan anàvem a cap a Sorgillon, 24, però és que no poses el Xavier, o sigui, mira si fa anys, totes eren petites. O sigui, i sempre, sempre escoltàvem ja el seu programa. O sigui, que moltes gràcies per estar amb nosaltres.
A tu, Montserrat, a tu.
I estimar tant a la gent. Gràcies.
D'acord. Igualment com has fet tu en el teu ofici, com fa tanta gent, no?
Bueno, aviam, el meu ofici no és... Però el moment que em vaig casar amb el meu marit, doncs va ser el meu ofici. Intentat sempre, això sí que és veritat, poder estar al costat de tots els que m'han dit bon dia i han vingut a casa. He procurat sempre que sortiguessin contents de casa nostra. I que
doncs això... Tot. Això mateix.
Bueno, això és ofici, però no n'hi ha, Xavier.
Sí que n'hi ha, no clar que sí. El que passa és que fa més soroll un arbre que cau que sent que creixen, que diuen, no?
Sí, Xavier, sí, que tu. Sempre estaré amb tu perquè ets una mare.
Molt bé, deixa-lo.
Ets un poeta.
Molt bé, molt bé. Montserrat, una abraçada gran i per molts anys.
Vinga, endavant.
Endavant, endavant. Molt bé. És maca, la paraula endavant. Endavant, passi, passi. Doncs va, que són camí de 2:15.
Ara, revifo cada nit de 12 a 2 de la matinada.
La maestra dio las letras a los pobres. La ignorancia es enemiga de la claridad.
No et perdin mai les ganes d'aprendre. És el més important de la vida i el que dona més satisfacció a nivell personal. No ens hem de parar mai. Tinc 77 anys i encara és com si en tingués 15 en aquest sentit. Necessito conèixer, necessito aprendre.
La maestra dio su amor a la pobresa.
Mentre ensenyem, aprenem també. I, per tant, doncs, us animo a tots. I crec que a Dinamarca es fa molt d'èmfasi en això, no? Que el coneixement no s'atura quan hom acaba la universitat, o l'institut, o els estudis superiors, sinó que el coneixement ens acompanya fins al final dels nostres dies. I, com diu la Sílvia, també és un dels grans plaers de la vida.
La nit dels ignorants 3.0. Revifa les neurones.
Aquí estem vivint aquestes primeres hores d'un 11 de novembre, el dia que comença la COP29, la cimera pel clima de Bakú a l'Azerbaijan. Fins al 23, mira, així estaran dies negociant, i mentrestant estem a l'expectativa d'una possible nova dana que es veu que ens arribaria dimarts dimecres. S'està ja confirmat que hi haurà una baixada en picat el dimarts, o sigui que preparem-nos, avisa navegants, perquè una irada de seguida la tens, eh? No et farà soroll, nyac! I quan la tens, després la feina és teva. Allò que comencis a notar una mica de mal de coll, i comencen d'aquesta manera, i a vegades no saps com acaben. I em sembla que ara preguntaran sobre això. Isabel de Reus, bona nit.
Hola, bona nit.
Aviam.
Primer que tot, donar-les la bona nit i... fer una dita cita,
sí,
que és qui té el cul llogat no sap quan vol.
Totalment d'acord. Sí, tant que sí.
N'hi ha un altre que diu que quan no te les pots menjar dius que són verdes.
Exacte, aquesta també és coneguda.
Que això es porta bastant.
Sí.
I després, la meva pregunta...
Sí?
Digue'm, la meva pregunta era per què quan una persona ha demostrat la seva incompetència en qualsevol empresa,
sí,
quan no demostres la teva vàlua, et donen un toc d'atenció i si continues no demostrant si vals, a fumar al carrer. Llavors, perquè no has passat el període de prova o bé perquè durant la teva trajectòria no has sabut ser lo suficient professional. Amb el tema de València, jo crec que no cal penjar-li la gorra a ningú. Vull dir, hi ha de mostrar qui, com i què. I jo personalment penso que estan soldats a ferro a la cadira. I és una mamella que no volen que s'eixugui, però clar, si demostres incompetència amb el teu càrrec, que no has passat cap oposició ni res, vull dir, un dit t'ha assenyalat i t'ha dit tu seu aquí, llavors el resultat és el que ha sortit.
Pensava que anaves a preguntar sobre el sostre Peter, que a vegades es diu que quan has tocat el sostre Peter has arribat al límit de la teva competència i ja passes a ser incompetent. No sé si et sona això del sostre Peter.
No em sona, però jo sóc més pràctica, vull dir, sóc més pràctica, com jo la meitat de la humanitat que tenen, crec, dos dits de front. Vull dir, si a tu et fan fer de pastisser i no has entrat mai en cap forn, tu no saps la tècnica de pujar el pa, dels temps d'espera, de si ho has de treballar més, el grau de farina. Desconec del que estic parlant, però bueno, no cal ser cap lumbreres ni cap llicenciat en res. Quan amb una persona li donen el càrrec de turisme i té la poca vergonya i la poca sensibilitat de dirigir-se al poble d'aquesta manera, doncs a mi em demostra que és incompetent. No em val que després demani disculpes. Vull dir, l'has pifiat d'entrada. I l'altre, tapant-se el cap sota l'ala, pio, pio, que jo naixio, doncs tampoc no em val. Vull dir, els calés se'ls emporten, el prestigi que tenien abans de... el tenien, el senyorito de turno, i tu no vals per res. Vull dir, un fill d'un ametòleg de la plaça de toros, doncs, crec jo, ve d'alta cuna i l'han col·locat, com col·loquen a molta gent d'aquest país.
S'haurien, potser la pregunta seria, s'haurien de passar unes oposicions per accedir a qualsevol càrrec públic?
Sí.
Demostrar una capacitat, una formació preparada.
Sí, senyor. Vull dir, perquè quan tu no tens ni idea, quan estem parlant de coses banals, bueno, banals són tota la vida, tot l'any, però aquí per partido, que després tots són iguals, sempre hi ha excepcions en totes les regles, però tothom és igual. Llavors, volen arribar per fer el foradet a la societat, i llavors per mirar per damunt de l'ombro, i per després, doncs, bueno, això ho diu la norma, que la norma moltes vegades, doncs, toques el que no sona quan els hi demostres que tu ets coneixedor d'aquesta norma i fas callar boques. Però, clar, a quasi tot el país estem ignorants de tot això.
Doncs demanem llavors aquest parell de coses, eh? Hauria de passar unes oposicions per demostrar una vàlua i estar, doncs, prou qualificat per...
Exacte.
Una responsabilitat d'aquestes. I una segona, sí. Què és això del sostre Peter? Qui era aquest tal Peter? Aquesta l'hi he afegit jo de passada, Carme?
No, Isabel.
Isabel. La Carme ve darrere teu. Una abraçada gran.
Va, vinga, bona nit.
Bona nit. Carme de Sant Andreu, bona nit.
Hola, bona nit. Mira, jo volia veure si algú em podia dir, i em n'enterés, de quin color té el gos que em fuig.
El color de gos que em fuig,
eh? Aquella dita que diu, mira, té el color del gos que em fuig. L'havíeu sentit alguna vegada, no?
Em vol sonar, sí.
Pues bueno, era això.
D'acord.
Molt bé, bona nit a tothom.
Bona nit. I ara cap a Barcelona, Pilar, bona nit.
Hola, bona nit, Xavier.
Aviam.
Jo era per contestar una pregunta que vaig sentir la matinada del dilluns al divendres,
sí,
sobre les begudes aquestes energètiques,
sí,
que preguntaven que quants cafès més o menys...
Exacte, equivalen. Val. Sí, sí.
Sí, pues, equival a 20 cafès.
Què dius? Una beguda, sí, energètica?
Sí, ho sé perquè, mira, justament l'altre dia, el dijous, jo vaig estar parlant amb una amiga meva. Jo no m'agraden gens aquestes begudes, és que la veritat no les suporto. Però ella sí, i em va explicar que el típic, la beguda més famosa de energètiques que tenim,
sí,
vale, pues que, i equivalen a 20 cafès.
Ostres, doncs molt,
trobo 20 cafès.
I els prenen ben joves, no?
Sí. Sí, sí, no, jo els meus fills no, mai li he deixat veure ni res, perquè no. És una... és el pitjor que pots veure. O sigui, és una cosa, no, és artificial, és tot, tot és per excitar i tot. I vam estar mirant així per internet, així, i resulta que aquestes begudes estaven més que res indicades pels soldats.
Pels soldats nord-americans.
Per als soldats nord-americans, perquè estiguessin més actius, estiguessin més desperts. I això és el que he trobat i m'ha fet gràcia. Quan ho vaig sentir l'altre dia, dic, mira, dic, si jo ja he estat parlant a la meva amiga d'aquestes begudes.
Doncs ens va molt bé això que dius, perquè hem de parlar amb un especialista en nutrició, com és Maria Josep Rosselló, sobre la cafeïna, què és la cafeïna, i li podrem treure una mica aquest tema.
Sí, jo, per exemple, jo soc pacienta oncològica i a mi el primer que em van dir... abans de fer-me la quimio, la ràdio, tot el que comporta, que no tenia que beure res de begudes ensucrades i menys en cafeïna. Ni cafeïna ni teïna, perquè això no anava bé pel meu cos. I ara igualment estic en tractament, ja farà quasi 5 anys que ho estic portant, més o menys, però no bec ni cafè, ni teïna, ni Coca-Cola, res que porti excitants o sucres. O sigui que jo era més que res per això.
I com et trobes?
Bueno, dies millor, dies pitjor, i bueno, el dolor, i bueno, i anem tirant. Però,
I
bueno,
la perspectiva és bona?
Sí, si segueixo les medicacions, si no d'allò, pues és bona. El que passa que, a veure, que n'hi ha moltes seqüeles i moltes coses que influeixen molt, però bueno.
Em sembla que és el primer cop que ens truques, Pilar?
Sí, que li he dit a l'Aina.
Doncs ho celebrem.
Us escolto molt. Jo escoltava amb els meus germans, que eren, som 6 germans, escoltava les nits inaugurals amb el Carles Cuní.
Sí.
I el que passa que la cuida va ser gran, a casa, es treballa, sensis i tal. Però jo sempre que he pogut, sempre me'n recordo molt de quan érem més joanetes, i escoltava la nit dels inaugurals. I que em fa molta il·lusió.
Doncs mantens aquesta fidelitat, cosa que alegra, i a sobre doncs et podem saludar. Molt bé.
Moltes gràcies, Xavier.
Els millors desitjos i gràcies. Bona nit.
Bona nit, adéu.
Adéu. Anirem ara al Raval. Ramon, bona nit.
Hola, bona nit.
Aviam.
És per parlar d'això del principi de Peter.
Sí?
Això està publicat en un llibre. I era un catedràtic nord-americà. És el següent. Un paleta, que sigui bon paleta, agafa i el fan encarregat de paletes. Però com a paleta era molt bo, però com a encarregat de paletes és un desastre. De tant passa del seu principi de competència, paleta, al principi d'incompetència, encarregat de paletes. I les organitzacions, en comptes d'agafar i treure aquest home d'encarregat i tornar-lo a paleta, no el deixen anar allí, d'encarregat de paletes. I com no val, fot uns disbarats tremendos. I això seria el principi de Peter.
Ha tocat el sostre Peter. Què diuen, això? Sí, sí.
Sí, sí.
Està molt bé. Ramon, alguna cosa més?
No, i que hi ha un llibre, està publicat en un llibre, que, per cert, el volia publicar normal, aquest catedràtic, i no li deixaven. I aleshores ho va publicar com un llibre de conya. Però de conya no en té res, perquè això és veritat.
I tant. Nosaltres ho hem vist aquí, aquesta empresa.
Sí, sí.
Sí, sí. Molt bé, moltíssimes gràcies.
D'acord.
Bona nit.
Tant de tu. Bona tarda. Bona nit.
encara que hi ha de cert amb, allò, amb la llei de Murphy, allò que diuen que quan una cosa pot sortir malament, surt malament. Si hi ha algun filòsof que ho conegui, això.
És una pregunta exactament...
Del Josep del Parguell.
Del Josep del Parguell, magnífic.
Ara és el torn del Miquel de Sabadell, que demana per l'ou cru.
Què és el que passaria, el que passa si menges ou cru? És tan bo com diuen, o hi ha alguns efectes nocius?
O s'ha d'anar amb compte, exacte. Quin tipus de contraindicació hi podria haver?
I parlem d'arquitectura també, perquè la Lola de Bellvista, una pregunta relacionada amb l'estació de tren de Lleida.
Si algú em podria dir qui va ser l'arquitecte de l'estació de trens de Lleida.
Molt bé, què més?
Doncs mira, una resposta. El Josep Lluís d'Horta fa uns dies viatjava a l'antic Egipte.
De quan data la mòmia més antiga de l'Egipte?
Sí, una pregunta interessant.
Doncs les més antigues que ens han arribat fins avui no són a Egipte, sinó a Xile.
Mira.
La Isabel de Taradell ens ho respon.
La mòmia més antiga data del 5050 abans de Crist i es diu... Les mòmies Chinchorro.
Chinchorro.
Chinchorro, ho havies sentit?
No.
Es coneixen com les mòmies Chinchorro d'Atacama, Xile. Es creu que el seu origen era en una zona muntanyosa del país, prop de la frontera amb el Perú, però es van desplaçar cap a la costa del Pacífic. Estem parlant del 7020 abans de Crist fins al 1110 abans de Crist. Imagina't els anys.
Fixa't, imagina't.
El poble es dedicava bàsicament a la pesca i a la recol·lecció d'aliments i van desenvolupar cultes específics relacionats amb la mort. Així ho demostra la complexitat dels processos de momificació i tractament dels cadàvers, i per això se'n té constància i han arribat també avui en dia. Les mòmies van ser documentades per primera vegada al 1917 per l'arqueòleg alemany Max Uhle, que va trobar diversos cossos en una platja. Imagina't, tu vas caminant i t'apareix un braç...
Sí.
Una cama, i es creu que tenen més de 7.000 anys, per tant, això suposa 2.000 anys més que les mòmies de l'antic Egipte. Imagina.
Estic pensant de si amb la màquina del temps podríem anar un moment d'aquests tan antics. La màquina de...
Esforçar-la, però es podria provar.
Sí. Anar, doncs no sé, a Tutankamon, cap a aquella...
Arrossegant aquelles pedres...
Allà, entrant allà dins... No, interessant. Què més?
Doncs ja està, gràcies a la Isabel de Taradell podem treure aquesta pregunta del pou.
Magnífic. La traiem, ens agrada aquesta secció amb el pou i l'Aina. I això, tornant a la màquina del temps, demà viatjarem a la Lluna. Anirem al moment en què trepitgem. Us imagineu trepitjar el satèl·lit?
De dilluns a divendres a les dues,
bon dia, són les dues.
Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que passa.
Què més podem explicar a aquesta hora?
Doncs que una de les primeres reaccions...
Segons Macron, la guerra a Ucraïna és el
principal. Que els jugues de temporada hauran d'estar...
I a les tres, la informació d'una altra manera.
De què riu la Mònica?
No, només jo puc parlar. Sí. Vull dir, estan tots tres trencats.
Això els dimecres és divertit, eh? El fotut és que ara haurem de parlar de coses sèries.
Clar.
No sé si podrem, eh?
Catalunya Migdia, de dues del migdia a 4 de la tarda, a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació, amb Òscar Fernández. El teu cotxe, que soni Catalunya Ràdio.
Ja pots escoltar la nostra app mòbil també mentre condueixes.
Gaudeix de totes les nostres emissores i podcasts preferits directament des de la consola del teu vehicle.
Allà on vagis, tant si ets aquí com a l'estranger.
Escolta la primera aplicació de ràdio en català per al teu cotxe.
L'app de Catalunya Ràdio ja circula.
Compatible amb Android Auto i Apple CarPlay.
I ara em sembla que ens contestaran sobre Nova Caledònia. Rafael del Borbien, bona nit.
Molt bona nit, Javier i companyia. Bueno, dir que la Nova Caledònia és de la part de l'Oceania i està relativament, no molt a prop, però entre Nouméa i Austràlia. La seva capital està, perdó, entre Vanuatu i Austràlia. I té més o menys uns 270.000 habitants. Pertaneix a França, de tal forma que l'idioma general és el francès i la moneda també. O sigui, el president de França és que qui és la màxima autoritat a nivell de nació perteneix a França. La distància que hi ha entre Espanya i Nova Caledònia és 28.197 quilòmetres de via distància d'avió. I en línia recta completament és de 17.674,28 quilòmetres en línia recta, com si poguéssim anar en línia recta. De tal forma que d'anar d'aquí a Espanya a Nova Caledònia són més o menys unes 30 hores de viatge. I després, respecte a lo del flautín del petit, hi ha el Flabiol, que és el petit de la copla sardanística. No crec que sigui el que parla aquesta senyora. I després hi ha una cosa que no és petita, però no és estreta, que és la ocarina, que està feta també en fusta, sobretot en barro cuit, que té una sonoritat molt maca. I hi ha gent que toca l'ocarina fent una música molt bonica. Té tendència a ser música, sobretot de la part Sud-amèrica, de Perú, Bolívia, aquestes zones. D'acord? I ràpidament a l'acudit. Dice, mira, le llamo para una oferta de teléfono muy interesante. Dice, ¿me quiere decir usted que, en qué compañía está? Dice, mire, estoy en compañía de mi esposa y de mis dos hijos.
Molt bé, molt bé. En principi ha estat molt bé, eh?
Bueno, i millorarem sempre, eh? Vale, bona nit, eh?
Adéu-siau, bona nit. Bona nit. Avui s'ha parlat de Roda de Ter, s'ha parlat de Miquel Martí Pol, i és que just avui es compleixen anys del seu traspàs.
He heretat l'esperança dels avis i la paciència dels pares. I de tots dos, els mots dels quals ara em serveixo per parlar-vos. M'han dit que la naixença em dona drets inviolables, però jo sóc poruc i sempre em sento una mica aixalat i solitari. Visc en un poble petit, en un país petit, i tanmateix, vull que quedi ben clar que això que escric ho escric per a tothom, i que per mi és com si el món sencer girés entorn de l'eix dels meus poemes. Vagarejo tot sol pels carrers en silenci, i cada vespre escolto el cant de les sirenes des del terrat de casa. He heretat l'esperança dels avis i la paciència dels pares, i de tots dos, els mots dels quals ara em serveixo per parlar-vos.
Heretat l'esperança, musicat un poema per Celdoni Fonoll sobre Miquel Martí Pol en Roda de Ter, i 2003, un dia com avui, un 11 de novembre, afectat de l'esclerosi múltiple, ens deixava als 74 anys el poeta. Era exactament, ens compleixen 21 anys. I també ens ha dit la Rosa de Vic, que també es recorda el centenari. Em sembla que ha parlat del centenari. I ens n'anirem amb un disc que ja us hem presentat, que s'estrena, del Xavi Vidal.
amb soldats i amb les veus esclatant i milions de punts alçats. I vam saber que havíem robat el seu destí. I anunciar el nostre fi.
Així de bé sonen Grans Estols, del cantant i compositor de Sabadell, Xavi Vidal, i tema que obre el seu nou treball, Vida Salvatge. Xavi, bona nit i enhorabona.
Moltes gràcies, Xavi. Bona nit a tothom.
Grans Estols perquè tot està en moviment i la globalització accelera el procés.
Sí, clar. Grans Estols, o sigui, ens trobem amb grans estols de tots tipus, no? Tot està en moviment, sempre està en moviment. I això és una cosa que no podem obviar. Com que no podem obviar-ho, el que hem de fer és incorporar-ho, no?, una mica, eh? I obrir-nos a nosaltres perquè les coses siguin més fàcils. Jo ho veig així. Pues aquesta cançó fa una mica referència a això, no?
Xavi Vidal és trajectòria destacada en l'escena musical del país. Primer amb el grup de rock La Gran Aventura, després amb una carrera en solitari de pes, 7 discos editats, i ara arriba Vida Salvatge. Com el descrius?
Bé, Vida Salvatge és un àlbum que he fet amb músics més aviat de jazz i de blues, i amb un productor molt jove, Miqui Grau, i llavors és un àlbum que és molt orgànic. Hem anat a gravar com es feia abans, una mica, no?, que se sentís l'aire dels instruments, perquè no hi ha res digital, diguéssim, no? O sigui, que no hi ha programacions ni coses que jo havia fet servir molt en discos anteriors, però en aquest ho he volgut deixar una mica les cançons com molt més orgàniques, molt més escoltant els matisos i sobretot que, a més, hi haguessin tomes que no fossin molt editades, sinó que primeres tomes perquè així ens fos, doncs, més real, no? Com un disc d'anar a buscar més la veritat. Jo no sóc poeta ni sóc escriptor, sóc més aviat músic, i llavors també m'he fet ajudar per poetes o escriptors que m'han ajudat en aquest sentit.
Parlem de renovació personal, de lluita interior, de resiliència.
Sí, clar que sí, perquè nosaltres ens estem fent gran. La música s'està fent gran d'aquest país, i la música en general, la música rock, la música moderna, i ara hem adquirit una sèrie de coses que es fan amb el temps, i això està bé, doncs, ensenyar-ho, no? Vull dir que estem allà en el peu del canó. A veure, la música és com la pintura. Quan més la treballes, més rotllo tens, més traç, el que et dic és més personalitat, no? I això, home, no té una data de caducitat, no? Vull dir, crec que s'ha de tirar endavant, no? I la música rock, doncs, ha passat això. No havia passat mai amb aquesta música perquè els nostres pares musicals, vull dir, ara tenen 80 anys però estan fent música, no? Vull dir que una mica hem vist l'evolució d'aquest gènere musical i jo penso que ara s'està fent molt bona música, gent molt gran, no? No només els joves, per descomptat.
Vida Salvatge també en una edició especial en vinil.
Sí, perquè he volgut fer una mica com fèiem abans, com et deia, i lo seu, ja que ha estat gravat amb un procés bastant analògic, doncs era treure-ho en vinil, encara que estarà a totes les plataformes digitals i tal, però mai tindrà aquell so amb el vinil, allò que quan el posaves feia puf, no? A veure, és un so que si parléssim amb els entesos et dirien segurament que el digital és el més pur i el més net i tal, però nosaltres hem crescut amb aquesta coloritat de so. Som una generació molt àmplia que hem crescut amb aquesta coloritat de so i jo he volgut donar també això en aquest disco, no? Ja sé que hi ha molta gent que no tindrà vinil i tal, el podran escoltar per totes les plataformes, però la gent que en té gaudirà de... Jo, a veure, soc molt tiquismiquis amb això, eh? Després la gent s'escolta el disc com un auricular, no? Però jo faig com si estiguessin escoltant-lo amb un gran equip IFI per sentir tots els matisos.
Parlant de segells, la teva ciutat natal, Sabadell, de quina manera t'ha marcat?
Jo sempre he dit que el meu estil és post-tèxtil, no? Perquè una mica nosaltres hem crescut entre fàbriques, entre xumanelles, amb les naus i tal, i llavors ho vam començar, quan tot el tèxtil se'n va anar a Norris, doncs vam començar una progressió aquí cultural, no? I aprofitant els espais i tal, no? Artistes, pintors, músics sobretot, també. Vull dir, clar, Sabadell és la meva ciutat i llavors, doncs, bueno, està en el raconet, sempre hi és, en el raconet sempre hi és.
Amb un so personal, sobri, íntim i poderós, arriba a Vida Salvatge. És el nou disc de Xavi Vidal i ens acomiadarem amb algú, ho sap. Per què la tries?
La trio perquè és molt diferent a l'altra cançó i començo amb una veu bastant greu, vull dir, amb diguéssim, una mica Leonard Cohen, si tu vols, no? I al final acabo, doncs, a dalt de tot, no? I és un tema que... Jo vaig posar un dia que em vaig despertar i tal, allò que dius, ostres, avui has d'escriure, però no tens res, no? Has d'escriure, i llavors, a l'esmorzar, fent el cafè, vaig posar l'orella a la taula del costat i estàvem parlant d'un noi que l'havien trobat, que tal i que qual, no? Fent tot tipus de lucubracions, a veure què havia pogut passar, no? La gent, tothom buscant, i vaig pensar, doncs, bueno... Sí, està bé aquest tema, no? I aquí el vaig començar a escriure, llavors el tema acaba que jo me l'invento, no? M'invento la situació, però una mica sí que comença de la taula del costat. I llavors ho faig perquè no, quan estàs sec d'idees, el millor és tenir molt clar que estàs sec, no? Comença dient, estic sec avui d'idees, no? I a vegades, doncs, aquesta sequetat te la pot estovar una conversa que sentis pel carrer, no? Bueno, és allò d'agafar-les volant, no?, com es diu.
Doncs avui tancarem el programa amb aquest tema, algú ho sap, de l'últim disc de Xavi Vidal, i no sé, Xavi, si vols enviar algun missatge a la gran família de Savis Ignorants.
Doncs els Savis Ignorants, que us escolto de tant en tant, si voleu, jo el dimarts estarem directe a l'antiga fàbrica d'Am. Allà és on podeu veure la veritat, perquè els temes sempre els anem acabant, eh? Vull dir, sí que els empaquetem, perquè s'han d'empaquetar, però sempre estàs acabant el tema cada nit.
A quina hora hi sereu?
Hi serem a quarts de nou.
Quarts de nou. Avisa navegants. Xavi, per molts anys, i que tingueu una bona setmana a tothom.
Moltes gràcies, i moltes gràcies a tots els teus oients. Que ho sap. Oh.